a mig matí, com cada dilluns, sintonia d'opinions des de les zones de la 107.7 de la FM. Vinga, avui comencem saludant a l'Antoni Puig. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia i seguim amb la primavera.
Seguim amb la primavera, que la sangre altera, diuen. Doncs també saludem, perquè avui ens tenim una convidada, Marisa Salvador. Benvinguda, bon dia.
Hola, buenos días a todos.
I també doncs, el nostre company Raül Riera, que l'hem enredat una miqueta. Bon dia, Raül.
Bon dia.
Què tal, com estàs?
Bé, bé, vinc acalorat.
Sí, home.
Sí, sí.
No fa tanta calor avui, no?
No, no, però aquest cap de setmana he tingut la sort de poder estar al circuit de MotoGP, a Aragó.
Ah, sí.
I però el sol era de justícia, eh? A 32 graus, sense ni
estàs
un arbre...
Estàs morenet,
sí, sí. M'he xurrascat.
Estàs xurrascat.
Sí, sí, sí.
Bueno, i com ha anat? Explica'ns.
No, la veritat que molt bé. És una experiència bonica. Ara he pagat la novetada i no vaig portar... Només portava una gorra i crec que s'ha d'anar amb una... amb un parasol o alguna cosa així, perquè la veritat és que no hi ha ni un arbre plantat que faci una mica d'ombra. Res.
Ah, doncs això és una...
Res.
Parlar malament, una cagada molt gran,
no? Està al mig del desert, no? El circuit, però home, hi hauria d'haver alguna cosa per...
Quanta gent éreu allà, ficats?
116.000 persones repartides en un circuit que té bastants quilòmetres, però, clar, et posen una muntanya, hi ha alguna, una miqueta de graderia, però la veritat és que hi havia gent que anava molt equipada, això, amb carpes inclús, que entraven dins la, el circuit.
Amb nevera, carpes,
sí, sí,
cadires, no?
Sí, sí, sí,
cadires
plegables, de tot. Jo vaig anar... A pèl, o sigui que vaig... Sí, sí.
Abans al Canyís hi havia un... Feien les curses de cotxes, quan hi havia la Copa TS i tot això, però dintre de la ciutat hi havia un circuit urbà que era divertidíssim, una cosa dificilíssima. Allà va triomfar en Salvador Canyelles. Bueno, els que els agrada el món del cotxe...
Doncs aquest és enmig del desert.
Aquest és enmig del desert, sí. Sempre
hi ha molta afició. El sol no cae, el sol se tira.
Sí, sí, sí.
Per cert, el que sí que deien que havien ficat multes així, eh?
Ja veuré d'aquí uns dies, a veure si m'arriba alguna cosa a casa.
No, preparaven, es veu, els motoristes i els feien bufar.
Els feien bufar i controlaven també l'accés de velocitat.
Sí.
I es veu que havien multat en una estoneta, 50 persones i gairebé 30 eren motoristes.
La veritat és que hi havia molts controls. Molts.
50 no res, ho fa el radar de roda de Barà amb una tarda.
Amb una estoneta, dic, amb una estoneta, no una tarda. Era una estoneta, clar, tothom començava a sortir d'allà i de vegades doncs, les motos són una mica imprudents. I l'accés de velocitat, doncs...
Es veu de tot, la veritat. És que també impacta, sobretot la nit, al Canyís, es tanca un carrer, bueno, o diversos carrers, aquí hi accedeixen motos, que no hi podrien accedir teòricament, però hi accedeixen i es posen al mig de la gent amb... Bé, doncs fent tot tipus de...
Acrobàcies.
D'acrobàcies, per dir-ho d'alguna manera.
Això és el que s'hauria d'evitar, no?
Clar, i doncs aquí sí que és una miqueta, doncs, una miqueta més fora de la llei, digueu. Però sí...
Però molt bé, bona experiència.
No, sí, molt bé, molt bé, molt divertit, m'ho he passat molt bé i la veritat és que estava molt xulo de veure, alguna vegada s'ha de fer.
El sol sí que t'ha donat, això és veritat.
Sí, sí, sí.
Molt bé, molt bé. Doncs anem a parlar de, també de temes actuals. Aquesta setmana, doncs, com totes, podem dir que la política és la que s'emporta la palma perquè hi ha moltíssimes notícies relacionades amb el món de la política. I doncs en parlarem. També hi ha altres temes, eh? No us espanteu que no tot és política, sortosament. Comencem parlant, si us sembla, del president del govern espanyol, el senyor Pedro Sánchez. Porta ja més de 100 dies de govern. Sánchez també va fer unes declaracions fa pocs dies a Canadà, al Quebec, que va dir doncs, que el tema de Catalunya, que és el tema estrella també, va dir que el tema de Catalunya s'havia de solucionar per via política i no per via judicial. Mentrestant, doncs, com bé sabeu, la ministra va dir bueno, que tants dies a la presó, doncs, si no hi ha el judici o si s'ha d'allargar molt el termini d'aquest judici, doncs que tampoc ho veu bé. Què en pensem d'aquest tema?
Bueno, el senyor Sánchez és un home que té molt bones idees. Se l'ha ajudat a ser president de govern.
Sí.
I ara estem esperant que les seves bones idees comencin a plasmar-se en fets reals. És molt maco parlar al Canadà i tal, però quan està davant dels seus rivals al Parlament sembla que diu tot el contrari, no?
También pienso que él personalmente quiere hacer cosas, pero tiene un gobierno tan débil y tan pobre y con tan pocos apoyos que, que le va a ser muy difícil hacer lo que quiere hacer.
Jo crec que fa una mica de malabarismes i un dia et diu una frase que l'apropa una mica més en aquest aspecte, o sigui, parlant de Catalunya, un dia d'apropa més als independentistes i el dia següent llança una altra frase que, que l'allunya. Mm. Llavors, jo crec que va fent una miqueta de malabarisme per jugar a... Soc més, més comprensiu que no pas el PP quan estava al govern, però també va deixant clar que sempre dintre la llei, dintre la llei, i que no, hi haurà, no farà cap tipus de moviment que no es separi de la llei. Jo crec que fa algun apropament, però també o sigui, no s'allunya d'aquella posició que va haver de, doncs, tampoc del 155 i de tot això, perquè recordem que el 155 va ser possible o es va portar a terme també amb el recolzament dels socialistes ja amb Pedro Sánchez al
catalament. I la senyora Margarita Robles, que va estar prou eloqüent. Uh-huh. Però tu que tens, vius el món de l'esport, el món de l'esport, l'elegant, es caracteritza pel fair play. Uh-huh. Quan un equip perd i ha perdut perquè l'altre ha jugat més bé, els jugadors es feliciten i aquest és el joc. En política, que és una cosa més sèria, diguéssim, aquest fair play hauria de ser la norma de joc. El govern que va sortir perquè el Parlament, que és el poble, el va reprovar. Nosaltres hem reprovat molts ministres aquí, però el poble el va reprovar.
Home, tu te n'has fet un fart, sí. De reprovar.
Sí, al final m'he sortit amb la meva. Sí,
sí, t'han escoltat.
Tot el govern ha sortit. Bueno, doncs s'han d'acceptar les regles de joc. Vull dir, aquest és un Parlament democràtic, no ho has fet bé, l'oposició t'ha guanyat una moció de censura i te l'has d'envainar. Aleshores, aquests patriotes el que han de fer és permetre que el govern que ha guanyat governi pel bé del país. No posar-li traves amb els màsters, posar-li traves en tot el que diu, buscar-li les pessigolles. No sé, suposo que el ciutadà espanyol ha d'aprendre molt. I ha d'escoltar com es mereix els que es diuen patriotes i es preocupen més de guanyar les properes eleccions que no que el país funcioni.
Bueno, eso quiero que cuando tienes mayoría, la democracia consiste en esto, en hacer lo que quiere la mayoría sin perder el respeto
claro.
A los que no tienen la mayoría.
Sí.
Eso es lo último que se tiene que hacer.
Ah,
però és... malauradament jo crec que ara ja ha passat a la història, la política constructiva...
I el fair play polític.
Sí, ara ja és, el que es porta és la política destructiva, totalment. Hi ha baralles entre, per exemple, dos partits que podien ser més o menys afins, no? Com a mínim en els seus ideals, no? Que sembla que... no? Ciutadans sembla que hagi sortit una miqueta del PP, no? O més o menys haurien de ser una mateixa línia, segons sembla, però aquí tots es tiren pedres i s'estan barallant a cada cop que poden.
Sí.
Abans, doncs, més o menys seguien una miqueta mateixa línia, però ara que poden, doncs...
Però Raül, no oblidem mai que el ciutadà, una vegada més ho dic, que és el sobirà del país, i els polítics són gent que nosaltres escollim perquè administrin el país. I aleshores, el que passa igual amb una comunitat de veïns, si l'administrador ho fa malament, se'l fot a fora, amb perdó. Vull dir, a veure si nosaltres pensem, quan hi hagi eleccions, qui ho ha fet bé i qui ho ha fet malament, qui mereix confiança i qui no la mereix. Mhm. Llavors el ciutadà que pensi i que voti.
Que a fin de cuentas el poner un papelito en una urna tampoco es tan inocente. Tienes
no, no,
que saber
es fundamental.
Lo que estás haciendo.
I tant, es fundamental.
Saber quién te gusta y quién no te gusta y quién lo ha hecho mal.
I tal com és Espanya, Marisa, ara hem vist una moció de censura que per primera vegada ha sortit. Però vull dir que el ciutadà només té dret una vegada cada 4 anys a expressar la seva opinió. Opinió que és sobirana. Mm-hmm. Ara després aquesta opinió se la passen per... Per d'on sigui.
Però també és veritat que és a dir, els partits, quan surt un, els que queden a l'oposició, en vez de, o en comptes d'intentar doncs pensar en el ciutadà, no? Per exemple, ja, ara que està el Partit Socialista, si treu alguna llei que jo crec que hi ha molts partits que poden pensar que pot ajudar el ciutadà, li tiren enrere només perquè l'ha tirat endavant,
clar,
la vol tirar endavant
sí, els socialistes, sí, 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 sí.
I no pensen en el ciutadà. Exacte. Encara que els que hagin votat també se'n beneficiaran.
I d'aquesta manera Espanya està com està, perquè, per exemple, l'educació, mai hem vist que un govern contrari al que ha sortit respecti les normes, per exemple, que regeixen per educació o per sanitat. Les canvien, torna a començar,
Home, això és vergonyós, eh?
Amb el resultat de provar... Home,
que allà, és que no són els polítics qui han de fer aquestes normatives.
No, clar.
Són els especialistes en aquest tema.
Ah, sí. És que una vegada...
Hauria de ser així, no?
Si, per exemple, s'aprova un pla d'educació al Parlament, clar, que és sobirà, és la casa del poble, aquest pla d'educació va a missa, governi qui governi. I només es canviarà, perquè les lleis s'han de canviar i adaptar els temps, si realment les circumstàncies s'ho mereixen.
Quan queda obsoleto.
Sí, però jo diu, ara encarrego tot el pla d'educació, ara educació per a la ciutadania, ara no, ara torna la religió, no, això tampoc, eh? Mm.
Hauria de ser així, però vaja, sí, ja sabem com va aquesta cosa.
Sí, sí, senyora.
Doncs a veure, dèiem això, el que havia dit la ministra, que sobre el tema de la presó, que si és una presó preventiva, doncs que ella no ho veia bé que es castigués d'aquesta forma, no? Si no hi havia un judici, o si en aquest cas el judici s'havia d'allargar. Què en penseu d'aquestes declaracions?
Bueno, doncs aquests pobres nois que estan a la presó, que són ciutadans catalans, sembla que són víctimes d'un senyor que hauria de posar en marxa ja el judici ara ja, un any és el mínim per instruir un cas tan complicat, però sembla ser que el judici, la sentència sortirà després de les eleccions municipals de l'any que ve. Home, llavors, que depenen de la voluntat d'un senyor, els que estan a la presó, o depenen de la llei que està per sobre d'un senyor?
Jo crec que dintre del Partit Socialista hi ha diferents pensaments encara respecte a Catalunya, i jo crec que hi ha alguns que sí que pensen així i hi ha altres que no. M'aventuro a dir que els que pensen així són més els que han entrat últimament amb Sánchez, i diguem la vella guàrdia que hi havia de socialistes, doncs encara pensen, són els que recolzen també el 155. Crec que Sánchez encara té les mans una mica lligades, tot i que va fer neteja, però els barons, no?, que es diu, d'antics, encara manen una mica aquí. Jo crec que encara ha d'anar posicionant-se més. I a partir d'aquí, Sánchez jo crec que ho té complicat amb aquest tema, perquè no crec que pugui fer gaires moviments, perquè què farà? Els traurà de la presó ell? Si els treu, no li permetran, perquè sempre volen defensar la
independència judicial
de la política, no? I això, i els jutges. O sigui, això, descartat, jo crec. Altra cosa és que també es diu l'indult. Quan un cop ja se llegi... Jo ho veig també molt complicat, perquè tornaríem a entrar en el mateix, mateix escenari.
Com pots parlar d'indult quan encara no hi ha judici?
Això.
Si no es coneixen ni els càrrecs.
Sí.
Clar, també... Encara estan discutint de quins càrrecs...
No, recordem, això és presó preventiva.
Sí, sí, és presó preventiva, sí.
I jo no creo que
té moltes lectures,
ninguna intenció d'irse.
Qui?
El Junqueras. L'Oriol Junqueras, no, que no tiene ninguna intenció...
D'exiliar-se?
D'exiliar-se.
No té cap sentit.
I és que jo le dejaría libre, però ja.
Clar.
Sí, és algo que no... Però vamos, que una, para cualquier persona, política o no política, cuando la prevención... tiene que ser muchísimo más corta y el juicio mucho más rápido. Ya sabemos que la justicia es lenta, pero se están pasando, ¿no?
Però, Marisa, si és que encara no saben quins són els delictes que li imputaran, si els imputaran per rebel·lió o no, o per sedició o no,
o
rebel·lió militar, o violència, o desobediència.
No ha habido sangre, no ha habido tanques en la calle, por rebel·lión no creo que se le pueda juzgar.
No. I ara, a més, s'ha celebrat ara l'aniversari dels fets de la Conselleria d'Economia, i estan sortint documents, la defensa...
¿Tú crees que lo pueden juzgar por desobediencia continuada?
Aquí.
A estos políticos que están en prisión preventiva. ¿Crees que se les puede juzgar?
No.
Porque, como dice, no sabemos los cargos.
No, estás parlant del vice... Estás parlant del conseller en cap de la Generalitat de Catalunya. El president era Puigdemont, i Junqueras era el que es diu el vicepresident. Aleshores, ells estaven actuant al Parlament de Catalunya, que és sobirà, reconegut per la Constitució espanyola.
Sí, porque ellos cuando juraron el cargo, juraron la Constitució,
sí,
cuando juraron el cargo.
Bueno, però haguessin jurat o promès o el que sigui,
la
Constitució espanyola...
Se tiene que hacer, ¿no? Para llegar a un cargo así, hay que jurar la Constitució.
La Constitució espanyola admetia l'existència del Parlament de Catalunya. Hi havia el president del Parlament, que era la senyora Forcadell, hi havia el senyor al señor, al gobierno.
Pero por eso digo que si lo juzgan no será de rebelión, será posiblemente de desobediencia, no de rebelión.
És que crec que tots els càrrecs van, o sigui, seran diferents jutjats, és a dir, hi ha alguns que tenen més responsabilitats, com pot ser el de Junqueras, hi ha altres com el de Jordi, que jo crec que, com a molt, és que no sé què els hi poden imputar, o, perquè com a caps d'un intent de rebel·lió armada, perquè després no.
Armada de què? Armada de què?
Perquè es van deixar els cotxes aquells de la Guàrdia Civil, que estaven amb armes dins, i això, doncs no sé.
I ningú els va tocar, va tocar les armes.
Ja, no està clar.
Ningú va tocar les armes, i a més hi ha fotografies. I han fet que els propis periodistes es van enfilar al sostre
a fer fotografies.
Sí, gravar, sí. No es poden acusar ni d'abunyegar el sostre del cotxe perquè abans ja van pujar els periodistes.
Sí, no. Les imatges són clares.
La verdad es que los coches, fuera quien fuera, quedaron hechos un ñape. Ah, porque eso sí que se ha visto.
Home, sí, ja no durien portar els últims models amb aire condicionat.
No, però se'ls va...
Portaven Nissan Patrols ja més antics.
Se'ls va proposar d'entrar els cotxes dins i no van voler.
No van voler.
La Guàrdia Civil la que no va voler.
No van voler. Era un esquer perquè algú agafés una arma i ja tenies allà van l'excusa. Els hi va sortir malament. I després hi ha filmacions per tot arreu. I es diu que fins i tot els caps de la Guàrdia Civil li van dir a un dels Jordis súbete perquè si no no te van a oir. I l'altre puja amb el megàfono i dona les instruccions. La conclusió és que no es va trencar ni un vidre.
Bueno, pero lo que está claro es que ellos convocaron allí a la gente y luego se subieron encima de los coches para desconvocarlos. O sea, la gente estaba allí porque ellos los habían convocado y ellos los desconvocaron.
Bueno, però de qui és el carrer Marisa?
Meu també.
Clar que sí. Tens tot el dret del món en el carrer.
Per això jo dic que aquí hi haurà diferents... jo crec que diferents accions d'aquest mateix judici. Sí. Hi haurà, o sigui, no és el mateix... Per exemple, Carme Forcadell tampoc. Per permetre un debat no crec que sigui el mateix que per decidir, no? El fet de ja decidir
És que la paraula Parlament diu és el lloc d'on es necessita la paraula, és la casa del poble.
Aquí, de tots els presos, doncs hi haurà diferents d'això, i el que destaca més és que Puigdemont no se'l jutjarà. Llavors, clar, aquí quedarà una mica... No?
Està exiliat.
Serà
no se'l jutjarà perquè no tornarà.
Per això, exacte. Però que em refereixo que el qui era el president estarà fora, estarà sense jutjar, i el qui era el vicepresident a lo millor li cauen 30 anys de presó, que és el que demana la fiscalia.
El problema enredat, malgrat que hi ha eminents juristes dintre del govern socialista, com és el senyor Grande Marlaska, com és la senyora Margarita Robles, són gent de lleis. Tot el govern, l'altre dia m'entretenia mirar la Vanguardia, tot el govern, tots són advocats, són gent de lleis, excepte l'astronauta. Tots són gent que ve
del... És curiós, no hi ha ningú que es dediqui a l'economia, per exemple, que també aniria molt bé, no?
I tant.
Algú que hi entengués una miqueta.
O a la medicina.
També, mira.
Sí,
també.
O a l'educació. Sí, però la majoria són gent de lleis.
Sí, sí.
Aleshores, ells han de ser els que tinguin la inspiració perquè tot aquest procés tiri enrere. I fins i tot se li ha de donar una sortida de plata al propi jutge Llarena perquè pugui tirar enrere, perquè si el vas apretant, l'estàs acorralant. I has de posar un pont de plata, és el refrany, l'enemigo puente de plata, perquè és que si no, no acabaràs mai la guerra. I per buscar solucions ingenioses, fins i tot les té el senyor Trump, que tothom considera un tonto, i ha resolt un problema que era dificilíssim. El problema entre Estats Units i Corea semblava que anéssim a la Guerra Mundial. Mira tu ara com estan, que els televisors coreans estaran fets al nord.
A veure, tornem al tema.
Són idees.
Per cert, també deia que volia modificar el tema, la Constitució famosa, pel tema dels aforaments. Una petita modificació, tampoc serà res espectacular.
És que hi ha coses que fan mal quan mires... Nosaltres som membres de la Comunitat Europea. De fet, som iguals que Alemanya, que Finlàndia, que Estònia, que tal. Bueno, mires la llista de gent aforada. A Anglaterra sembla que no n'hi ha cap.
No, hi ha un munt de països que no hi ha aforaments.
No hi ha aforaments.
Em sembla que és a Itàlia, que només és el president.
Sí, sí, sí.
I a França també.
Bueno, a Espanya n'hi ha 300.000.
Oh, no està malament, no?
No, n'hi ha 200 i pico mil que són forces armades. Hi ha 5 membres de la Casa Real. Deuen ser el rei, la reina, les nenes i l'emèrito. Cinc membres de la Casa Real, 2.000 parlamentaris són? No, ja em sembla que sí, de parlaments autonòmics.
296.000, sí. Sí. El fet és que això és que si et jutgen, o sigui, tu pots elegir el jutge, que no? O el tribunal que et jutgi.
Sí.
Això és que, clar, mai passarà res, per exemple, amb això del casal del...
Bueno, en el cas dels aforats, només et pot jutjar el Tribunal Suprem després d'un suplicatori, que ja ho fa prou difícil.
Clar.
Llavors, clar, és que, per exemple, el cas del màster...
Per això de Casado.
El Casado, en el Supremo, hay tres componentes que fueron elegidos por el PP.
Clar, és que això és el que no pot ser.
Sí. El poder judicial és independent.
Això és el que no pot ser, que diguin que hi hagi separació de poder judicial i polític i després és un partit polític el que elegeix els jutges. O sigui, això no hauria de ser així mai a la vida. O sigui, que els jutges que es guanyin el lloc i inclús que cada X temps vagin canviant. O sigui, que els del Suprem no puguin estar més, no sé, dic una idea, de 4 anys o alguna cosa així, sí. I que vagin canviant.
Que sigui el propi Consell Superior del Poder Judicial
i que
escolleixi els membres.
O que sigui aleatori.
Que jueces hay muchos y lo que pasa es que los únicos que llegan arriba son los que al final de poca independencia tienen. Tienen más independencia son los jueces habituales de todos los juzgados, de todos los casos. Pero cuando toca política parece que todos están cogidos a dedo.
Lo que es llestimós de tota aquesta situació és que una institució com és la justícia, que hauria d'estar fora de qualsevol discussió, que el ciutadà no s'hagués d'imaginar mai que la justícia és partidista, estigui als peus dels cavalls. Només faltava el cas dels mails, no mails, dels... que són els missatges aquests electrònics que han interceptat dels jutges.
Ah, sí, del xat
correos,
intern.
A veure, Antoni, quants aforats has dit que hi havia a Espanya?
296.000. No?
300.000.
10.000 n'hi ha.
No.
No.
Jo vaig llegir 296.000.
Doncs jo estic llegint
ara... No, les forces armades, Sònia, estan aforades.
Sí.
No passen per tribunals. Per jutjar, per exemple, un policia, s'ha de fer un suplicatori.
Diu que hi ha 10.000 i 2.000 corresponen a polítics.
I 5 de la Casa Real. I després hi ha les forces armades.
Segons el Tractat Jurisprudencial d'Aforamientos Processals. No sé.
Després hi ha les forces armades. Les forces d'ordre públic i de més que també estan aforades. O com a mínim necessiten suplicatoris o no es pot jutjar el tribunal ordinari.
Mira, jo estic llegint també un article a Europa Press. En Espanya hi ha actualment quasi 250.000 aforados. Doncs... 232.000 són de les forces i cos de seguretat.
Sí, és la majoria.
I 17.000 de...
Sí.
De la resta.
Sí.
Bueno, ja m'explicaràs una altra història. Ara no se sap quin és el número exacte d'aforats. Ja m'explicaràs també quin país.
No, perquè dista molt, Vull dir que hi ha molta diferència, que no parlem de 10 persones ni de 100.
No són estadístiques de la Guàrdia Urbana respecte a manifestants, no. No, però jo havia llegit a prop de 300.000 a Vanguardia, que és el diari que llegeixo habitualment, i em va sorprendre que les forces armades no estiguin subjectes a la justícia ordinària.
Bueno, però el tema, l'objectiu, no?, de fer-ho així, de l'aforat, és perquè no hi hagi pressions polítiques, en teoria, no? amb un tribunal ordinari, on va tothom.
Sí.
Per això han d'anar al Suprem, perquè allà, doncs, no hi ha parcialitat.
No queda que la política és imparcial.
Bé, doncs, l'objectiu és aquest, que vagin al Suprem perquè allà no hi ha parcialitat.
Clar, és igual que la presumpció d'innocència, que és un principi bàsic de la Constitució espanyola, on està la... Només ets culpable quan es demostra la teva culpabilitat, tu no tens que demostrar la innocència. I ara mira com està.
En tot aquest cas, jo crec que el que és pitjor de tot això és que aquí entra o sigui, la decisió del jutge és molt en favor del seu parer. No pel que posi la Constitució ni pel que... posin les proves...
Que és subjectiu, vols dir?
Exacte.
No pot ser-ho subjectiu, home. Clar. A veure, estan allí fent una feina amb tota imparcialitat.
Clar, però sí, és a dir...
La seva opinió sí. Tampoc, ha de ser el que digui la llei, no? I
nosaltres no som letrats, però les condicions que s'han d'ajuntar perquè t'enviïn a pressió preventiva han d'estar molt ben definides. Mm. Perill per la societat, risc
de fuga,
una sèrie de coses. Però,
que no tinguis arrels.
Aplicar la presó preventiva a la brava. A més, jo recordo que aquest país i aquest mateix aparell judicial, un senyor com el Blesa va estar en presó preventiva 2 dies, van fulminar el jutge, l'Epimio, i el senyor Blesa va sortir tranquil·lament al carrer. I després el van jutjar. Sí. El cas del senyor Rato, que no va arribar a entrar en presó preventiva.
Oi, per cert, que fa mare que m'hi he recordat jo. Fa molts dies que no en parlem, del senyor Millet i Montull, que estan lliures, oi? Que sí, que van sortir de la presó.
No sé si estan en presó preventiva o en presó regressiva.
No, em sembla que no, que van pagar.
Regressiva.
Que van pagar i sembla que estan campant a les seves amples.
Bueno, la llibertat té un preu.
Sí, sí. Vinga, parlàveu abans de... dels màsters. Què diem dels màsters?
Penós.
Penoso.
Penós.
Que costa molts diners a molta gent i després els que s'ho poden pagar, doncs els hi regalen.
El desprestigi per la universitat és increïble, eh?
Que uno se dejen las pestañas estudiando y que los otros puedan convalidar 18 asignaturas. El milagro poderoso de hacer dos cursos en un año.
Però lo pitjor del cas és la hipocresia. Lo que no podem consentir els ciutadans és que els polítics menteixin i la hipocresia. Un dels més viscerals amb el tema de l'atac als màsters. Resulta que no és ni doctor ni doctorando, i és més, la Universitat de Barcelona, la que havia intentat també atacar, ha hagut de sortir dient que aquest senyor no està ni matriculat. I l'altre dia a Polònia se n'enfumia i me'l baixen fins a la maternal. Vull dir, perquè no tenia ni l'ESO. Bueno, no sabem el que té aquest senyor, no? Però la broma de Polònia era d'una acidesa absoluta. Pues aquest és el martell flagel, el martell que ha flagelat, ai, el flagell, els polítics amb el tema dels màsters, desacreditant-los, quan ell està en fals.
Bueno, y las compañeras de estudios que han estudiado con él, y que hay una que ha reconocido haberse lucrado, favorecido de este favor, sí. Bueno, de lo que...
Sí.
Esta lo pagará y el casado no lo pagará.
Ah.
Esta quedará libre, al revés. Esta irá o con multa o con prisión o le quitarán el título y el otro se irá de rositas. Entonces la ley no es igual para todos.
No, no lo es. Enllacem lo que el tema que havia proposat Sònia. El senyor Casado està forat, com que està forat està per sobre de la llei que regeix pels demés mortals.
Esto no me parece nada bien.
Al final el resum és aquest, la llei no és igual per tothom, i aquí es demostra, i ja no només la llei, sinó alguna cosa tan hauria d'estar tan separada com és els títols universitaris, tampoc són iguals per tothom. Si tu tens diners i tens influències, o vas sobre quins grups, saps que podràs obtenir el que tu vulguis sense haver d'esforçar-te res.
A veure, jo tampoc voldria aquí ficar tothom dintre del mateix sac.
Però
aquí la polèmica i el problema el té la Universitat Rei Juan Carlos, que la van crear per quatre pijos, parlant malament i ràpid, perquè poguessin allà, i el que dius tu. I el que han d'investigar doncs és a fons aquesta universitat, totes les irregularitats, tots aquests 5.000 correus que van desaparèixer. Aquí estan passant un munt de coses, i aquí ningú fa res. Vull dir, queda tot impune.
Exactament, és això.
I el problema d'això és que esquitxa altres universitats que treballen com han de treballar.
Clar, sí. Però
que no et regalen res.
Y que los dice que los ordenadores los tienen encerrados en una sala y que no se puede entrar. ¿Dónde están estos ordenadores? ¿Cuándo los van a investigar? Si están ahí encerrados bajo llave. ¿Cómo se va a hacer una investigación de algo que no te dan acceso a ello?
Lo que haurien de prohibir són els martells, no sigui cas que caiguin sobre els discs d'usos.
No, però si al final això és... El trist és això, doncs, que... És veritat que es posa tothom en el mateix sac, després...
Que s'esquitxa, no? Que s'esquitxa a altres universitats i està en joc, doncs, moltíssim.
Però és que es demostra que si ets d'un partit polític que més o menys tingui poder i que et puguin moure segons per quines zones, et jutjaran de manera diferent que els altres, podràs obtindre títols si pagues, sense
no?
estudiar, sense cap tipus d'esforç, no cal ni que vagis a classe. Clar, és que aquí el que es demostra és que que al final és tot diferent pels altres, i no només la justícia, sinó també coses com tan quotidianes com això, com estudiar, que hauria de ser tothom per tothom igual. Inclús hauria de ser més fàcil pels que menys tenen, i en canvi és el contrari.
I a més, Raül, hi ha una altra cosa. Jo me'n recordo alguna de les empreses que he treballat, quan contracten, es fan el contracte de treball, evidentment, i tu has de portar els títols universitaris que tens, els màsters, postgraus, i els aportes, i jo això ho he fet. Llavors, clar, amb una feina tan sèria com és l'administració pública o com pot ser el propi Parlament, Jo penso que hauria de ser obligatori presentar els títols, perquè a part de que puguin estar falsificats o no, és que hi ha gent que s'ha penjat el títol de doctor quan ni tan sols estava matriculat. Però això, aquest home no pot tindre un document.
Posava doctorant.
Doctorant, sí. No,
va començar per doctor, després doctorando. Ja,
van arrebaixant, van arrebaixant.
Ja l'ha quitado todo.
Però vull dir que, no sé, hauries de presentar la documentació que t'acredita.
Jo crec que hi haurien d'haver unes llistes oficials que posi exactament el que fas. No? Que cadascú, que tu puguis entrar... el permís de cadascú, que tal persona vol veure si tens el títol, val, li dono permís. Que puguin entrar en un servidor central i que vegi el que tens.
Però Raül, si quan tu entres en una funció pública, fins i tot has de presentar les teves declaracions de renta, el teu patrimoni, doncs, a part del patrimoni material, hauries de presentar el patrimoni moral.
Sí, però al final un títol el pots falsificar perfectament. Ho dic perquè l'altre dia sortia també a TV3.
Però això és delicte.
Clar, però, sí, però a TV3 sortien empreses que tu els hi pagues i et dius quin títol vols i t'envien a casa un paper que és exactament igual de la universitat i que et posa que estàs tu amb el teu nom i cognoms tot, i és falsificat. Clar, si tu vas a una empresa i presentes aquest paper, l'empresa s'ho ha de creure. Per això dic que jo crec que hi hauria d'haver una espècie de registre central on et digui que puguis accedir.
Sí, però quan l'empresa te toca trabajar i se dan cuenta que parece que el título te ha tocado en una tómbola,
clar, que no
se va a decir, oye,
que
tú no
saps
tienes,
absolutament res.
¿Cómo es que tienes un máster o un título y no sabes hacer nada? Por favor. Clar. O sea, esto se demuestra trabajando. Sí. Lo que pasa es que como hay gente que trabajando no demuestra nada.
No hi ha com tindre padrins, veritat?
Bueno. Parlàvem del jutge Llarena, què tal?
Aquesta setmana li toca anar a Brussel·les, no?
Ell no hi anirà. Hi anirà els seus advocats, pagats per tots, no?
Sí,
sembla. Han costat més de 500.000 d'euros.
Sí.
No està malament, no?
No està malament, sí, no. Sí.
Home, jo si ho hagués de qualificar que no sóc letrat, diria malversació, però bueno, això no puc dir-ho.
No, home, no se t'ocorreixi dir-ho perquè...
No puc dir-ho. No puc dir-ho, però són diners malgastats, Sònia.
A veure, jo
tan
crec...
malgastats com l'intercanviador d'aquí de Roda de Barà.
Jo crec que al final, què li faran? No li faran res. És que no podem fer-li res. Al final dirà que ell està seguint, perquè dintre de la legalitat ell el que ha fet ho pot fer, dintre de la legalitat. Altra cosa és que sigui més just o menys just, que jo no ho trobo molt injust.
Sí.
Però dintre de la legalitat tot el que ha fet ho pot fer. Tu pots enviar una ordre europea d'arrest per rebel·lió. Altra cosa és que s'hagi produït o no s'hagi produït. Sí. Però també des de Bèlgica poden dir no, això no s'ha produït, ja està.
Ja està, que és el que ha passat, no?
Exactament.
Sí.
A partir d'aquí, la seva credibilitat jo crec que va baixant. Però això no, no treu que hi hagi molta gent a Espanya que defengui la posició de Llarena, que també...
No, hi ha molta gent a Espanya.
També hi havia irregularitats, no?, de com el van col·locar per portar el tema del procés.
Sí, es veu que sí, l'assignació de sal i demés.
O bé,
això són coses que el propi president del Consell Judicial, que han demanat la seva dimissió, el president de Catalunya ha demanat la seva dimissió pels tuits ofensius contra Catalunya que han emès...
Pels tuits no, pels correus,
pels
correus
del xat. Del xat intern.
Per molt intern que sigui...
Bueno, privado es privado, pero últimamente ya no hay nada privado.
No,
s'han filtrat.
Yo creo que privadamente nosotros podemos decir lo que nos dé la gana, por lo de la libertad de expresión.
Sí. Al filtrar-se hi ha un problema.
Claro.
Que és que aquests són originals, i el que l'ha posat.
Però de totes maneres...
L'ordinador és inflexible.
Si tu ets un jutge, no pots opinar. És com
no pots opinar. I aquests han opinat...
Privadamente. No puedes opinar ni en tu casa, ni en el lavabo.
És que això és com, tornant al món de l'esport, és com si un àrbitre comença a parlar a favor d'un equip de futbol.
Sí. Bueno, la recusació...
Òbviament, aquest àrbit no pot arbitrar aquell equip de futbol si és d'aquest equip.
La recusació del Llarena, de fet, ve per unes declaracions que ell va fer, em sembla que va ser a Astúries, a Oviedo, emetent la seva opinió particular quan, jo penso que una persona que està jutjat no la pot emetre.
No, clar que no.
En cap canal. I aleshores, clar, aquí estan... El que va inventar el magnetofon és el culpable, no? Mm. Vull dir, les seves paraules han quedat registrades i aleshores se l'acusa de parcialitat perquè ell ha expressat la seva opinió quan el jutge
No pot.
És que és veritat, és la veritat.
Als Estats Units, quan hi ha un procés, aquelles pel·lícules de Paris Mansion t'ensenyava, el jurat popular quedava tancat hermèticament, no podia rebre cap notícia de l'exterior i ells s'havien de dictaminar.
Però és que en aquest cas, tornem al que comentava abans, que dependrà molt del seu parer, no de les proves.
Sí.
És a dir, per moltes proves que li presentin, ell es basarà en el seu parer.
No,
és a dir,
no hi ha una llei. Basar-se en la llei.
Sí, però...
Tiene que basar-se en la llei. Su parecer tiene que decir... Yo no lo haría, pero la ley dice esto, claro. Y yo soy juez y hago cumplir la ley.
Sí, sí,
que
sí.
A veces los jueces dicen, lo veo injusto, pero la ley dice esto, pues sí, lo haremos. Sí,
sí. No, Marisa, fins aquí correcte. Ell, ningú dubta de la qualitat professional de jutge Llarena. Està d'on està pels seus mèrits. I aleshores ell...
Que podemos estar o no de acuerdo con lo que hace.
Ell ha aplicat però... el seu criteri, ell ha aplicat el seu criteri...
No, ell ha aplicado las leyes, no
és el que val.
Claro.
Bueno, les interpreten.
Es que ellos lo que tienen que hacer es aplicar la ley. No pueden pensar, no pueden hacer lo que les gustaría hacer personalmente.
No, però encara
tienen
no,
que aplicar la ley.
Encara no aplicar la llei,
claro,
perquè
no
hi ha judici.
Juicio.
És
claro,
preventiu.
Claro.
Ell ha ordenat...
Eso es de lo que nos quejamos todos, de que todavía no haya habido juicio,
sí, sí.
De que esta gente esté todavía en la cárcel.
Ell deia que no podia deixar-los anar perquè continuarien la seva feina incitant a la rebel·lió. Llavors, això és un delicte probable.
Sí.
Si el deixes anar...
Bueno, es que lo preventivo precisamente es para
sí,
esto.
Sí, claro,
¿no?
Però...
no es por nada.
Fins que no es fa el judici, no pots dir que són culpables.
Sí.
Llavors, el jutge Llarena jo penso que ha de tindre vertigen. Diu, perquè s'ha quedat sol. El govern que el jaleava ja no hi és. Companys seus de professió estan amb el govern contrari. I per l'altra banda, ell ja fa temps ja es va escudar que havia pres aquesta determinació, pràcticament de salvar Espanya de la sedició, inspirat amb el discurs del rei del 3 d'octubre.
Sí, sí, però igualment, dintre del Partit Socialista també hi ha molta gent que el defèn. I t'ha mostrat estar perquè li han pagat la seva defensa a Europa.
Després d'un vaivent d'acció, no? Sí,
sí, sí, bueno. Però li han pagat, al final.
Sí.
Bueno, és a dir, que dintre del socialisme també hi ha molta gent que defèn aquesta postura.
Hi ha una cosa
postura.
Que es diu el quart poder... que ha apretat moltíssim,
sí, també.
Perquè el senyor Sánchez es retractés.
La premsa.
I són la premsa de Madrid.
A veure, que vull parlar també del senyor Aznar i la seva compareixença.
Terrible.
Teatro, puro teatro.
Hi ha hagut dos compareixences a parlaments que, per mi, han acabat amb el sentit. Una va ser la del Jordi Pujol, al Parlament de Catalunya, que en comptes de respondre les preguntes va atacar. I va repartir estop a tothom. I a més va amenaçar. El de
la
branca i a l'arbre...
Però ja no l'han tornat a tocar, eh?
No han tornat a tocar, no. I aleshores...
El intocable.
Sí, sí.
El senyor Aznar havia d'anar a respondre unes preguntes sobre la financiació il·legal del partit que ell va presidir i que hi han fets provats amb sentència de l'època que ell va ser president de govern. I, bueno, jo mai he vist un... Un atac, a més, despiadat, vull dir, sense bellugar... No sé si... ¿Portava botox?
No lo sé. El labio de arriba nunca lo ha movido demasiado bien.
No, no. I llavors, allò que també vaig trobar a faltar van ser les lagunes que va fer, perquè, per exemple, en el cas d'ETA es va despatxar gust. Però mai es va mencionar el seu atemptat.
Però està probado y comprobado que mintió con una desfachatez, con una impassividad, y que mintió, y que disfrutó mintiendo...
Porque
cuando mentía lo hacía disfrutando.
Ell no coneixia el padrí de casament de la seva filla?
Jo crec... A veure, Aznar és Aznar.
No.
No coneixia.
Aznar és Aznar i serà Aznar tota la vida.
A ell l'invitaron a la boda i no conocía a todos los invitados.
No.
Él fue invitado
sí.
Y no conocía a los invitados.
No, no, i de personatges il·lustres un que resulta que era el gendre.
Però ell quan el van convidar jo crec que ja tenia al cap tot el que tenia que dir. No?
Sí.
Ell estava molt tranquil, o sigui, ell va fer d'ell. O sigui, no, jo en cap moment esperava una altra cosa d'Aznar. Sí.
No se movió ni un ápice.
Se'l veia molt tranquil, molt còmode, i va començar a atacar a tu, a l'altre, a l'altre, a l'altre. Vale.
Va repartir estopa.
Sí. Per cert, això no ho veurem mai més, però en Billy Toledo, l'actor aquest, va fer una obra de teatre que es deia La boda de la tercera infanta. Jo la vaig veure a La Paloma, a Barcelona, i era una sàtira del casament de la infanta, que van sortir els reis, que els van deixar amb una taula marginal amb artistes. Perquè a la taula principal hi havia Berlusconi, Blair, i els seus amics. La taula principal dels nuvis i tal. Els reis no estaven en aquella taula. Bueno, doncs, ara m'agradaria recordar molt més, perquè tots els personatges sortien retratats, però amb una causticitat immensa. I l'Aznar sabia perfectament qui era qui al casament de la tercera infanta, que era la seva filla.
Debe tener Alzheimer, igual no se acuerda.
Jo crec que, clar, Aznar, quan el poder de les xarxes socials, de les notícies i tot això, ha crescut en els últims anys una barbaritat. Jo crec que és crec que és el que més ha crescut més ràpid en els últims anys.
Sí, sí, sí. I la capacitat per rentar el servei de la gent,
també.
Increïble.
Però quan governava Aznar, hi havia moltes coses que es tapaven i no van sortir mai més. No. O han sortit ara, després de molts
anys. Les armes de destrucció massiva, que ell va dir que les havia vist les proves, resulta que tant Blair com Bush van dir que els serveis secrets els havien enganyat i que no existien. Els dos grans, perquè segons ell nosaltres no vam enviar tropes allà.
No, ell va defendre que no. Però per això et dic que abans el president del govern deia no i tothom deia, bueno, ha dit que no, doncs m'ho crec.
Sí.
No. Ara es diu que no, s'investiga, i més, sobretot el periodisme, per part del periodisme s'investiga molt, i acaba sortint per algun costat acaba sortint i s'acaba demostrant que és el contrari del que diu. Abans, el que deia el president del govern anava a missa.
No, i
ara tothom ho debat.
Però, de fet, el terrible del cas és que una persona que havia d'anar a contestar preguntes es va convertir en acusador.
Sí.
Els vam aixecar tots.
Però ell no contesta.
El Rufián va muntar
un
numeret, el Rufián... És una persona de grans idees, però li falta finura parlamentària.
Sí. Bueno, però ja li va bé, també.
Sí, el Pepito Grillo ja li va bé. Sí. Però és increïble. I, a més, aquesta setmana ha repetit el numeret, Sònia, perquè va tindre un diàleg amb el Felipe González, que també surt de l'Ultratumba, va mantenir una tertúlia els dos. Sí. Bueno... Jo els havia vist traient-se els ulls un a l'altre i ja semblaven socis d'un club d'amistat. No sé.
Vinga, que anem a parlar de la batalla per l'alcaldia de Barcelona, que doncs, aquí ja també té mità.
Sí.
Com bé sabeu, Maragall encapçalarà la llista d'Esquerra Republicana. Sí. El senyor Valls també està per allà fent de les seves.
Sí. Aquest és fascinant. Això és fascinant.
I el senyor Valls no és d'izquierdas? No és de...
Era...
Socialista?
Primer ministre. A França, el govern d'Holanda, que era socialista. Sí. Valls socialista era primer ministre socialista.
I ara què hace con los
naranjitos? El meu consogre, que és francès, deia, és un socialista que cae bien a les derechas.
Ah.
Ho deia el meu consogre, que és gaullista. Vull dir, és un... Aquest... És un gran moderador de la política. El que es podia dir un trepa, però un trepa que trepa a França és un senyor que puja al Mont Blanc, perquè França és un país molt polititzat i allà és un lloc que els polítics a vegades no dimiteixen, se suïciden.
Vull dir, no, però de totes maneres, algun mèrit tiene que tenir per a llegar on ha llegat en França.
No, sabidoria absoluta del joc polític d'un país que està polititzat a tope, que va optar a la presidència de la República Francesa.
Per això
li va sortir... Li va
doncs jo et dic una cosa, si està aquí, per algú serà. Clar. Si no, estaria a França.
I
aquest matí per TV3 deien... Ell encara és parlamentari a França. Encara té l'acte de parlamentari. Sí. El que passa que no hi va mai al Parlament. I ara el volen revocar perquè no assisteix a les reunions.
No.
I si viene aquí, tampoc aparece nunca.
És que tampoc ha viscut aquí mai.
Demà, en teoria, comença la seva carrera. Demà s'ha de definir.
Però no hi és aquí a Barcelona. O sigui, jo crec
ha venido.
Sí. Però de paso.
Sí.
Però
sí, doncs no està, és a casa seva, a França. Ell és parlamentari.
Però és com si jo em presento d'alcalde d'Altafulla. No té cap sentit, no? Crec jo.
I per què no presentes a Roda?
No, tampoc. Tampoc, però em refereixo a això, que és el cas, no? Que a veure, jo a Altafulla hi passo, però no hi visc, no? No ho sé. O sigui, hauria de conèixer... No dic que si naixi allà, però com a mínim conèixer què és el que hi ha, no? I viure i empapar-te una mica de tot.
No et preocupis que el Manuel Valls, si es presenta per l'alcaldia de Barcelona, que li ve petita, semblarà que ha viscut tota la vida aquí.
Ja va estar fent un curs intensiu.
És un polític... No, com a polític és boníssim,
Clar, això és el que deia jo.
Com a polític és boníssim, Vull dir, estàs parlant de pata negra, és igual que un parlamentari americà, no li has d'explicar res, Són gent que a un país de 300 milions d'habitants, els parlamentaris són una minoria selectíssima, és com els corredors de Fórmula 1 i el resto de mortals. Això és l'èlite.
De totes maneres, deia que es presentaria amb Ciutadans, no que era Ciutadans qui volia.
Bueno, però, això va dir al principi.
Al principi, però ara sembla que Ciutadans estan una mica de mosques, no? Perquè està intentant fer un altre partit amb gent de diferents llocs.
Jo l'he seguit una miqueta, perquè com que la meva filla viu a França, doncs la figura del Manuel Valls, un català, el poder a França és una cosa absolutament exòtica. I més un país com França i el carinyo que li tenen a Catalunya, no? I aquí venen els seus problemes a França. Aleshores, el Manuel Valls, quan va dir que es presentava per Ciutadans, amb el teu marit van comentar, sí. Diu, no, es presenta ell. Sí. Diu, el gran error de Ciutadans, el gran error de Rivera, és portar el Tiranosaurio Rex a casa com si fos un canari. El menjarà amb patates.
Jo, mi humilde,
millor dit, ja se l'ha menjat.
Mi humilde, jo penso, que me da lo mismo si va con Ciudadanos o casi prefiero que haga su propio grupo. Lo que me importa es que haga las cosas bien para el pueblo, para los ciudadanos. Barcelona me encanta. Yo vivo aquí en Rodas desde el año 2002, pero yo he nacido en Barcelona y soy barcelonina. Y cuando entro en Barcelona es que me emociono, aunque ya no tanto con eso de los manteros. Ahora creo que los han subido otra vez a Plaza Cataluña, ¿eh?
Bueno, es que li han posat terrasses de bars a donde había els manteros.
Y ahora tienen que... Los han trasladado. Pero bueno, lo único que me gustaría es que si por estas casualidades de la vida llegase, que supiese hacer cosas bonitas por Barcelona, porque Barcelona se lo merece. Y me da mucha pena que haya tanto mantero y tanta pelea entre gente de entre extranjeros, entre turistas. Sí. Y que hay peleas entre ellos, que lo que está pasando con las bicicletas, que también se pelean entre ellos, que que están repartiendo en las playas para beber tienen restos de heces, que todo esto desapareciera.
Yo lo que diría, Marisa,
sea él, sea el otro o sea el otro, lo único que espero es que Barcelona vuelva a ser lo que era.
A mi no m'agrada en absolut, no? Però sí que m'agrada conèixer el personatge. I jo l'he vist com actuava a França, el Manuel Valls. Era ministre, era el responsable quan va haver l'atac del Bataclan i tal. Mm. Vull dir que li han tocat pàgines molt dures al Manuel Valls. I dintre tot les va resoldre bé, eh? Aleshores, el Manuel Valls és possible que sigui un gran alcalde per Barcelona.
Eso, ojalá.
Però Manuel Valls farà servir Barcelona de trampolí. I Manuel Valls representa la república, la Quinta República, amb totes les seves lletres.
A mi ja me va bien eso de la república.
No, però és que Manuel Valls farà servir... Com que França no pot seguir la seva carrera política, simplement s'ha traslladat a Espanya. Ell et crearà un partit polític. Hi ha qui diu que si en aquest moment a Espanya es tornés a crear la UCD, arrasaria. Falta un partit de centre que no sigui de tall tan sectarista com els que hi ha ara. Vull dir, falta aquesta renúncia.
Bueno, ja seguirem parlant del senyor Valls,
no,
segurament.
No, és que potser el veurem a la Sarsuela. Bueno, Sarsuela
no. A la Sarsuela, perquè...
No crec.
Per cert, també un tema que n'hem parlat moltes vegades aquí sobre el maltractament animal. Vèiem que se celebraven les festes a Cuenca i hi havia, doncs, una vaquilla, ¿vale? I doncs també ho hem vist, ho hem pogut veure per la televisió com es maltractava aquest animal, que tenia una soga lligada al cap i a sobre, doncs, la gent estirant-li tranquil·lament sense cap mena de pudor, i veiem que se sentia, doncs, evidentment el patiment d'aquesta bèstia. I malauradament hem de parlar d'aquests temes, perquè se n'ha de parlar.
Sí, se n'ha de parlar.
Però
sí.
Jo de veritat que no entenc quina mentalitat té aquestes persones que disfruten fent mal a un animal.
Bueno,
no ho entenc de cap manera.
La festa nacional,
o sigui,
et recordo...
És igual, ni festa nacional ni res.
Està subvencionada,
tornem als gladiadors i que es matin entre ells o els tirem als lleons, escolta. Però això què és? Sí. On anem avui en dia jugant amb els animals d'aquesta forma, maltractant els animals d'aquesta forma? I per sort es coneixen aquests fets, no? Però quan veus això per la tele, escolta, ja està bé, no?
Bueno,
quina festa és aquesta?
A Catalunya, excepte el cas dels correbous, que està molt discutit, què ha passat amb els braus?
Han desaparecido.
Vull dir, tampoc no n'hi ha a Mallorca, i a Canàries fa temps que es van suprimir. Hi ha diverses comunitats que ja no tenen braus. Però, en canvi, a Espanya estan protegits i estan subvencionats.
Creo que les van a quitar la subvención, ¿eh?
Bueno...
Ojalà. No, jo soy animalista total.
És el primer pas. Aleshores, hi han festes, començant pels Sant Fermins. Sant Fermins, els toros també pateixen, eh?
Sí.
Vull dir, seran perillosos i el passeillo forma part...
A veure, que jo no estic a favor de cap festa amb cap animal. Això que quedi clar, jo crec que ho he dit moltes
vegades. No, però vull dir, és que això és la mentalitat de la gent. Vull dir, algun dia Espanya entrarà al segle XXI.
Però com s'evoluciona en un país així? Com es pot evolucionar?
No ho sé. El Marisa a mi m'ha definit com independentista. A mi em fa vergonya estar en un país com aquest.
No, però gent que disfruti veient patir un animal, i és que a mi no m'entra el cap, ho sento molt, però això no ho entenc. No. De cap manera, a veure, volia parlar d'un altre ràpidament, ho passarem molt per sobre, perquè hi ha altres temes encara que hem de parlar. Però sí que una notícia que no sé si ens sorprèn, però quan l'analitzes una mica, doncs, més que res et dona ganes d'empipar-te, no? Que el preu de l'electricitat ha pujat un 85% en 15 anys. Bueno. Ara, tranquils, que la rebaixa de l'impost de generació del PSOE farà que ens baixi 2 euros.
Sí. Això preguntaria el senyor que va sortir a la comissió l'altre dia. La privatització...
Lo que pasa es que Rajoy puso un impuesto del 7% a las eléctricas, que creo que era un impuesto al sol, no estoy muy segura, pero sé que puso un impuesto del 7%. Y ahora la ministra dice que, bueno, que se van a sentar con las eléctricas y que van a intentar llegar a otros acuerdos. Pero como inicio, que va a quitar este 7%. Lo que pasa es que el otro día en televisión oí a un señor, que es entendido en eléctricas, que decía que el Estado le puso un impuesto del 7% a las eléctricas lo revirtieron en nuestros recibos, con lo cual este 7% lo pagamos nosotros,
sí, claro.
Pero que además... el Estado seguía ayudando con este 7% que le cobraba en un impuesto, se lo daba como ayuda. O sea que yo te lo doy, yo te lo quito y tú se lo cobras encima al usuario.
Sí.
Ahora es posible que, como en los cines, que también rebajaron el IVA y no se ha notado, algunos cines no lo han hecho, es posible que en las eléctricas pase lo mismo, que nos hayan quitado el 7% y, sin embargo, a nosotros no nos llegue. Dice la ministra que va a estar muy atenta para que eso no pase, pero es tan difícil poderlo controlar.
Mira, Marisa. Es muy complicado. Venga, lo dejamos aquí. Sí. Deixem avui, si em permets, Antoni, que sigui la Marisa qui parli del tema que ella ha escollit, no? Ja que la tenim convidada. Doncs vinga, Marisa.
Ah, bueno, pues quería decir que yo soy una gran admiradora del Ángel Yasser desde que lo conocí por primera vez, que le ha costado mucho llegar donde ha llegado, que es súper inteligente y que estoy muy contenta de que haya hecho La jaula de las locas, el musical, que se estrenó hace unos días. Que hay un presupuesto de 2 millones de euros.
Es un montaje caro, ¿eh?
Es un montaje muy caro, es muy difícil, y sé de lo que hablo, es muy difícil hacer un montaje de estas características. Espero, porque musicales hay muchos, cada vez estamos mejor, porque antes para ir a ver un musical o tenías que ir a Nueva York o tenías que ir a Londres. Ahora puedes ver un musical en Madrid, casi todo el mundo va a Madrid, pasa una noche allí, o van y vienen a ver los musicales. Y bueno, ¿y aquí qué? ¿Y aquí qué? Y ahora, pues gracias a Yasser, yo hago una llamada a todos los catalanes. Si voleu, ho faig en català, que jo ho parlo molt malament, però heu d'anar a veure La jaula de las locas, perquè Catalunya lo merece, Barcelona lo merece, sí. y sé que los musicales cada vez son mejores y van a ser mejores y tenemos que darle nuestro respaldo. Que si se gastan 2 millones de euros en el montaje, que vayamos a verlo para colaborar, para que esto vaya hacia adelante, porque nos estamos quedando en Barcelona sin espectáculos. Sí. Y cuando hay una cosa buena, bien hecha, hay que apoyarla y hay que ir a verlo.
Ho deixem aquí, que no tenim més temps. Marisa Salvador, gràcies per acompanyar-nos. T'esperem un altre dia. Raül Riera, que tu i en Palma hem de dir amb roda esportiva. Sí. I Antoni Puig, fins dilluns que ve, que vagi bé. Ah, no, dilluns que ve que tens festa.
Faré campana, sí.
Doncs vinga, ens trobem. Adéu.
Salut, bon cap de setmana.
Adéu a tots.